Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua destinarà més de 3 milions d'euros en ajudes a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Una és la digitalització de diferents comptadors, doncs per tal de que les lectures dels consums doncs puguin ser imminents i puguin ser molt més ràpides. La segona serà una miqueta també la regulació de la pressió a diferents sectors del poble i sectorització. Això ens permetrà molt, doncs, amb aquestes dues primeres accions, doncs detectar possibles fuites al moment. Vull dir, fem una lectura real, una lectura al minut, doncs això ens permetrà, doncs, que si hi ha diferents tipus de fuites, doncs poder, doncs, actuar ràpid i ens permetrà, doncs, solucionar aquests problemes.
És l'alcalde de les Preses, Albert Danés, un dels pobles que rebrà aquestes subvencions. Això sí, a l'espera de la resolució definitiva, aquestes ajudes serviran per millorar les xarxes d'aigua dels diferents municipis de la comarca. A la Vall de Bianya, les Preses i Castellfollit de la Roca són els que rebran una major partida econòmica. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és dijous 4 d'abril del 2024 i el dia té més actualitat que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
I seguim parlant de l'aigua perquè l'Ajuntament de Santa Pau assumirà la xarxa d'aigua del veïnat de la Cot. Després que durant mesos uns 15 masos de la zona hagin hagut de vestir-se d'aigua a través de camions cisterna, l'Ajuntament ja ha estat treballant per millorar la situació hídrica d'aquest nucli de Santa Pau. Ho explica l'alcaldessa del poble, Cris Capó.
Nosaltres ara estem portant cubes d'aigua a tot el veïnat de la Cot. Portem així des de la tardor. Que és una situació, són unes 15 mesies, una situació diferent de Mieres i esperem poder-la solventar el més aviat possible. Hem fet reunions amb els veïns, els hi hem explicat, han entès la situació i l'alt cost que suposa fer una actuació d'aquestes dimensions.
I una de les altres preocupacions també és el lloguer. Els preus del lloguer es disparen a Olot en els últims dos anys. Ara és 200 euros més car que fa una dècada. Al Ripollès l'increment ha estat de 120 euros de mitjana durant el mateix període. El més greu és que sembla no tenir aturador, convertint-se en un desafiament tant per la societat com per les administracions. S'ha posat de manifest el programa Ho diu tothom, d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Ho explica el portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, Carles Sala.
Hi ha 140 municipis que, encara que siguin una zona tensionada, homogènia, la realitat socioeconòmica de tots aquests municipis és molt diversa, però el que és veritat és que allà on hi ha molta demanda, doncs mesures com aquestes el que fan és que els propietaris, doncs el que facin és una selecció.
I avui també és notícia que Bressols Olot ja disposa del seu espai a l'Hospital d'Olot. L'entitat hi organitza trobades des de fa uns mesos. Un dimecres de cada mes, les membres de Bressols i diferents famílies es reuneixen en una de les sales del centre hospitalari on hi comparteixen les seves experiències. Des de Bressols Olot es mostren satisfetes de ser una eina d'ajuda per a moltes persones. Una de les membres de Bressols Olot és Tura Espinosa.
Molt contentes, no només per l'espai, que és un espai molt acollidor, sinó també perquè veiem que són molt necessàries, ens estan demanant ajuda i això vol dir que fins ara hi havia moltes famílies que necessitaven aquest suport. I veient això, doncs, evidentment, tristesa pel motiu, però contentes per saber que el que estem fent és ajudar.
I avui, malauradament, també hem de parlar, doncs, que ha mort Xavier Ruscalleda, l'intel·lectual, professor, artista i director de muntatges teatrals. Ha mort aquest dimecres a Girona. En l'informatiu d'aquest dijous recordarem la seva figura. És més, l'activista cultural i amic de Ruscalleda, des de fa més de 40 anys, Pep Fargas, l'ha definit d'aquesta manera.
Era una persona multifacètica. Molts de vosaltres el coneixeu per moltes de les seves activitats en el terreny cultural, però jo crec que tot això anava inspirat per una voluntat d'incidir en el seu entorn. No, era una persona bàsicament compromesa en el lloc on vivia.
I avui en l'àmbit esportiu, l'Hoquei Olot torna a la pista per tancar la permanència. Els olotins visiten la pista del Tordera aquest diumenge, on poden certificar la salvació de forma matemàtica. Després d'un mes d'aturada, els de Miqui Ràfols han continuat els entrenaments, centrats en tancar el principal objectiu de la temporada. El tècnic olotí confirma que tota la plantilla, excepte de Vicarles per sanció, estarà disponible.
Venim de temps sense competir, I aquesta setmana, per tema de disponibilitat també de pavelló, el dilluns era festiu, per tant hem perdut una sessió d'entrenament i ens anem a jugar a Tordera amb dos entrenaments i prou. Llavors, aquesta és la part que em preocupa una mica més.
Això pel que fa a l'hoquei, el Club Tenis Taula visita un Alacant en descens. Els olotins juguen la primera de les quatre finals aquest dissabte amb la tripleta de gala, conscients de la importància del maig. L'Olot ara mateix és setè amb 15 punts, però només a dos punts del descens. El vicepresident Xavier Selles admet la importància que tindria una victòria aquest dissabte.
Home, jo penso que és important, perquè si en el cas de guanyar-lo, doncs ja el deixes, no? ja hi poses 4 punts pel mig, a falta de 6 per jugar, doncs bueno, començaria a ser per nosaltres un avantatge. Jo penso que del cinquè classificat amb 16 punts Borges i Irun fins a l'Alacant, que està amb 12, són molts equips que estan allà apretats.
I avui la nostra contraportada va sobre doncs, que l'Ajuntament d'Olot engega un programa perquè els joves puguin tocar per festes d'altura. Es tracta d'un concurs per donar empenta als grups emergents de la comarca. Jo Toco inclou la possibilitat d'enregistrar i editar un videoclip, una dotació econòmica dels guanyadors i un espai en el programa de les festes d'altura del 2024. En parla la tècnica d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Teixidor.
És una de les coses que ens sembla que són potser molt més interessants, no? El fet de que aquests grups de la ciutat emergents puguin participar també de la festa major. A més, amb una actuació doncs, que serà remunerada, és a dir, se'ls contractarà com a grups professionals, perquè creiem que això també és una manera de reconèixer la feina que fan els joves i, per tant, el projecte té aquests objectius.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui, Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui és notícia que s'aixeca el bloqueig a Brians 1 i 2 dels funcionaris contraris a la negociació dels sindicats. Aquest dijous hi ha una nova trobada entre els sindicats amb el Departament de Justícia. Traslladaran els 69 creueristes sense visat a un altre vaixell i el creuer continuarà el seu viatge. Els ciutadans bolivians, entre els quals hi ha 14 menors, han desembarcat en una zona de trànsit del port de Barcelona i s'han iniciat els tràmits d'estrangeria. Rastregen comptes de Gerard Piqué a Andorra per presumptes comissions de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. La UCO apunta a la necessitat de comprovar la possibilitat que siguin dons econòmics a Rubiales, directius de la Federació Espanyola de Futbol o del mateix Gerard Piqué. Indemnitzen amb 230.000 euros un home amb incontinència per una operació d'hèrnia discal. Les parts han assolit un acord per indemnitzar el pacient de 46 anys que té pèrdua de control dels esfínters per falta de perícia durant la cirurgia. Almenys 9 morts en l'àmbit internacional i més de 900 ferits a Taiwan en el pitjor terratrèmol dels darrers 25 anys. Més de 150 persones han quedat atrapades a l'interior d'edificis, túnels i pedreres mentre s'avisa de la possibilitat de fortes rèpliques els pròxims dies. I per acabar, la OTAN fa 75 anys fent front al mateix enemic que quan es va fundar i amb un futur incert. L'Aliança Atlàntica compleix 75 anys més forta que mai, amb 32 membres i la despesa armamentística disparada per fer front a les pulsions expansionistes de Rússia que li ha tornat la raó de ser després de dècades sense rumb definit.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ens espera un dia de sol. També els propers dies amb petites excepcions. Per exemple, avui a la tarda 4 núvols, demà núvols prims. No descartem demà i demà passat també algun núvol baix a prop de la costa, aquestes boires costaneres, perquè cada cop farà més calor i quan es presenta aquesta calor normalment arran de mar doncs es poden formar aquests bancs de boira tan típics de primavera. La nit passada ha fet un fred moderat, 4 graus a Vic, 5 a Olot pel que fa a la temperatura mínima, 3 a la Vall d'en Bas, 2 a Sant Pau de Segúries, 2 de positius també a Camprodon, 0 graus a Bolvir o també a Das a la Cerdanya. Només ha glaçat sota 0, ben bé sota 0, a dalt a Tosa, 1 grau sota 0 a 2.500 metres. Per tant, dia primaveral, puja la temperatura, màximes de 20 a 25 i els propers dies potser encara més. De fet, divendres, el dia vindrà marcat pel sol, 4 núvols prims, alguna boira costanera, la temperatura de dia a molts indrets ja superant els 22-23 i puntualment 25 o 26 graus. Aquesta calor moderada continuaria el cap de setmana, tot i que diumenge baixa una mica la temperatura, i de moment cap canvi en el temps.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara obrim la nostra carpeta de temes amb un tema que últimament, des de fa ja uns mesos, és notícia. L'Agència Catalana de l'Aigua destinarà més de 3 milions d'euros en ajudes a la Garrotxa. A l'espera de la resolució definitiva, aquestes subvencions serviran per millorar les xarxes d'aigua dels diferents municipis de la comarca. La Vall de Bianya, les Preses i Castellfollit de la Roca són els que rebran una major partida econòmica. Natàlia Moreno.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha fet pública la proposta de resolució provisional de l'atorgament de més de 150 milions d'euros en subvencions per pal·liar la sequera actual. A la Garrotxa s'hi destinaran exactament 3.011.192 euros per millorar la xarxa d'aigua, substituir canonades i reparar les fuites que pugui haver-hi als pobles. Pel que fa al repartiment de partides econòmiques, cada municipi només podrà rebre un màxim de 300.000 euros. Els que més diners rebran per part de l'ACA són la Vall de Bianya, que rebrà el màxim permès per millorar la xarxa de subministrament de l'aigua en baixa de la zona oest del nucli de la Canya, Castellfollit de la Roca, que rebrà 277.300 euros per la renovació de la xarxa d'aigua i la implementació de la telelectura, i les Preses, que també tindrà una subvenció de 292.515 euros. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica en quines actuacions destinaran aquestes ajudes.
Una és la digitalització de diferents comptadors, doncs, per tal que les lectures dels consums doncs, puguin ser imminents i puguin ser molt més ràpides. La segona serà una miqueta també la regulació de la pressió a diferents sectors del poble i sectorització. Això ens permetrà molt, doncs, amb aquestes dues primeres accions, doncs, detectar possibles fuites al moment. Vull dir, fem una lectura real, una lectura al minut, doncs això ens permetrà doncs, que si hi ha diferents tipus de fuites doncs, poder doncs, actuar ràpid i ens permetrà doncs, solucionar aquests problemes.
Aquestes ajudes arriben després de molts mesos que ho reclamessin els ajuntaments i que en alguns casos els interposés una sanció per superar el llindar del consum d'aigua per habitant. És el cas de Santa Pau, que tot i rebre més de 100.000 euros, l'alcaldessa Cris Capó demana que aquestes sancions no s'acabin executant.
És un imperatiu, no?, que l'ACA ajudi els municipis i més els municipis petits, vull dir que tenim tant de quilòmetres de xarxa. Pensam que, és a dir, que s'acabarà imposant el sentit comú i que aquestes sancions no s'acabaran executant, però estem a l'espera també perquè, vull dir, en poden arribar més. Creiem que no és la manera, que no és la solució d'ajudar els pobles per poder solventar les problemàtiques que tenim amb el tema de l'aigua i, per tant, nosaltres lluitarem fins al final per no haver de pagar aquestes sancions.
I és que, tot i les ajudes de l'Agència Catalana de l'Aigua i després de les pluges dels últims dies a la Garrotxa, encara falta molta feina per fer. Danés explica que s'ha de seguir conscienciant a la població.
Hem de seguir, no podem parar, encara que aquest de setmana doncs, ens caiguessin a la vora d'uns 40 litres, això no és res comparat amb l'aigua que ens falta. Ens falta molta aigua, estem en una situació d'alerta, estem en una situació doncs, de que realment doncs, hem de regular doncs, aquest consum d'aigua. Jo demanaria doncs, que la gent no relaxés, que continuessin doncs, amb aquests estalvis, que continuessin amb aquesta consciència.
A la comarca, un total de 19 municipis de 21 rebran aquestes ajudes, a excepció de Besalú i Sant Ferriol. Per altra banda, els pobles que rebran menys diners són Argelaguer, Sales de Llierca i Sant Joan les Fonts.
I seguint en aquesta línia, l'Ajuntament de Santa Pau assumirà la xarxa d'aigua del veïnat de la Cot. Després que durant mesos, uns 15 masos de la zona, hagin hagut de vestir-se d'aigua a través de camions cisterna, l'Ajuntament ja està treballant per millorar la situació hídrica d'aquest nucli de Santa Pau. Gerard Puigdemont.
La xarxa d'aigua del veïnat de la Cot a Santa Pau era privada, però a partir d'ara serà l'Ajuntament qui se'n farà càrrec. Aquest fet es produeix després que els veïns de la zona demanin demanessin ajuda arran de l'assecament del pou que tenien. L'Ajuntament de Santa Pau ja està demanant ajudes per fer unes millores costoses econòmicament i totalment imprevisibles. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Una zona de la Cot durant sempre havia estat gestionant de manera privada i ara al secar-se el pou arran de la situació de sequera que estem patint, no? Aquesta greu situació, els veïns han demanat ajuda a l'Ajuntament i nosaltres ara assumirem aquesta xarxa, que a més era una xarxa molt antiga, que s'han de fer moltes inversions per poder-la posar al dia i clar, i totes aquestes coses suposen un cost, no? Que nosaltres no teníem contemplat i ja sabeu que els pressupostos són els que són, les partides queden definides al mes de novembre, desembre, no? De l'any anterior i per tant és un esforç extra, no? Haver d'acabar assumint aquestes xarxes.
Des de la tardor passada el veïnat de la Cot s'ha estat abastint gràcies als camions cisterna carregats d'aigua que hi han estat anant. D'aquesta manera, Mieres no és l'únic poble de la comarca a qui hi han hagut de dur cubes d'aigua durant aquest episodi de sequera.
Nosaltres ara estem portant cubes d'aigua a tot el veïnat de la Cot. Portem així des de la tardor. Que és una situació, són unes 15 masies, una situació diferent de Mieres i esperem poder-la solventar el més aviat possible. Hem fet reunions amb els veïns, els hi hem explicat, han entès la situació i l'alt cost que suposa fer una actuació d'aquestes dimensions.
Pluges com la dels darrers dies poden ajudar els pobles amb més dèficit d'aigua a agafar aire i haver de dependre menys, per exemple, de les cisternes d'aigua. Perquè això sigui així, però, fan falta pluges continuades que permetin regenerar el subsol hídricament i poder tornar a una situació més o menys normal.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I avui també parlarem d'un dels altres temes que preocupa i és que el preu del lloguer es dispara a Olot en els últims dos anys. Ara és 200 euros més car que fa una dècada. Al Ripollès l'increment ha estat de 120 euros de mitjana durant el mateix període. El més greu és que sembla no tenir aturador, convertint-se en un desafiament tant per la societat com per les administracions. S'ha posat de manifest el programa Ho diu tothom, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, però BAC.
En els últims 10 anys, el mercat del preu de lloguer a Catalunya ha experimentat un augment progressiu a causa d'una demanda creixent. Així ho reflecteix l'Institut Català del Sòl i una oferta que no sempre ha aconseguit satisfer les necessitats de la població. Aquesta tendència respon a factors econòmics, socials i també turístics i té un impacte directe en el dia a dia de les persones. Aquest context ha fet que les administracions hagin d'adoptar mesures per respondre a aquesta situació, com per exemple la nova llei de regulació de preus de lloguer, una mesura que, segons el portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, Carles Sala, no soluciona res.
Hi ha 140 municipis que encara que siguin una zona tensionada, homogènia, la realitat socioeconòmica de tots aquests municipis és molt diversa, però el que és veritat és que allà on hi ha molta demanda, doncs mesures com aquestes el que fan és que els propietaris el que facin és una selecció més estricta de l'arrendatari.
A la Garrotxa, en els últims 10 anys, el preu del lloguer ha augmentat de mitjana gairebé 100 euros i específicament a Olot n'ha pujat 200, la meitat d'aquests en els últims dos anys. Llogar-ne un valia l'any passat 545 euros de mitjana. El Ripollès costa 470 euros mensuals. La secretària d'Habitatge de la Generalitat, Marina Berassategui, explica que amb aquestes regulacions que s'adopten des de les administracions es busca escurçar la distància entre el poder adquisitiu de les llars i els preus dels habitatges.
En el passat s'han posat molts ajuts, no?, perquè la gent no perdi el seu habitatge, però aquesta no pot ser mai una política estructural d'habitatge d'un país desenvolupat. Per tant, nosaltres el que estem posant sobre la taula és fer-ho tot i fer-ho alhora. Per tant, hem d'aprofitar la contenció de rendes que ara tenim via la llei estatal per refredar, per aturar el mercat i no només aturar-lo, sinó intentar abaixar aquests preus a mesura del possible. I per l'altra banda, l'altra cara de la moneda és augmentar significativament l'oferta pública d'habitatge.
Des del Sindicat de Llogateres celebren l'entrada de la nova llei estatal, tot i que creuen que no és una solució definitiva. En parla el portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
Tractar l'habitatge com un actiu d'inversió, com un element per captar rendes i voler protegir això, és incompatible amb garantir el dret a l'habitatge. Això portarà una inflació contínua dels preus i pareixerà tan urgent, que no serà la solució última, però pareixerà tan urgent posar una limitació als preus del lloguer.
Tot i això, alguns privats creuen que no poden absorbir el problema i assenyalen a la Generalitat perquè ampliï el parc d'habitatges socials. Les dades, però, diuen que tot i la creixent demanda del lloguer, hi ha molts pisos buits i es calcula que Olot, per exemple, representen un 6,3% del parc immobiliari. En el programa Ho diu tothom d'aquesta casa s'ha tractat el tema amb experts de diferents sectors per intentar tenir una imatge real de la situació actual de la Garrotxa i el Ripollès.
I avui també parlem que Bressols Olot ja disposa del seu espai a l'Hospital d'Olot. L'entitat hi organitza trobades des de fa uns mesos. Un dimecres de cada mes, les membres de Bressols i diferents famílies es reuneixen en una de les sales del centre hospitalari on hi comparteixen les seves experiències. Des de Bressols Olot es mostren satisfetes de ser una eina d'ajuda per a moltes persones. Més informació amb en Roger Isern.
Bressols Olot es va crear fa uns mesos per tal de ser una gran ajuda per a aquella gent que ha perdut un fill o una filla i amb el principal objectiu de donar suport i acompanyar les famílies que han viscut una mort gestacional perinatal o neonatal. Amb un petit marge de temps, el grup encapçalat a Olot, per Tura Espinosa, Neu Ricó i Raquel Casas, ha aconseguit els seus dos principals objectius, aconseguir un bressol tèrmic i una seu on poder tenir contacte amb les famílies. Aquest espai és a l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa, on des de fa uns mesos ja fan diferents trobades amb persones que han passat per situacions de dol gestacional perinatal o neonatal. Una de les membres de Bressols Olot, Tura Espinosa, explica aquests micròfons que el que han aconseguit és molt gratificant.
Molt contentes, no només per l'espai, que és un espai molt acollidor, sinó també perquè veiem que són molt necessàries, ens estan demanant ajuda, i això vol dir que fins ara hi havia moltes famílies que necessitaven aquest suport. I veient això, doncs, evidentment, tristesa pel motiu, però contentes per saber que el que estem fent és ajudar.
A banda d'aconseguir un espai, des de Bressols Olot també han aconseguit el que es marcaven des de feia temps, un bressol tèrmic. Raquel Casas, membre de Bressols Olot, remarca que ha estat un gran pas per l'entitat i també per l'Hospital d'Olot.
És important que disposi d'aquest suport, no?, per les famílies, i sí, sí, l'Hospital d'Olot, doncs, ja el té. I bueno, amb aquesta ambivalència, no?, també d'aquesta alegria de que hi sigui, també doncs, el greu, no?, de les famílies que l'hagin d'utilitzar.
Des de Bressols Olot també han confirmat que volen aconseguir un segon bressol tèrmic per destinar-lo a un altre hospital després de veure la bona rebuda de l'entitat en menys d'un any.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I avui, malauradament, hem de parlar de la mort de Xavier Ruscalleda.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus.
L'intel·lectual, professor, artista i director de muntatges teatrals ha mort aquest dimecres a Girona. A l'informatiu d'aquest dijous recordem la seva figura.
The needle tears a hole.
Mort Xavier Ruscalleda, a l'edat de 69 anys. L'intel·lectual, professor, artista i director de muntatges teatrals ha mort aquest dimecres a Girona després de lluitar contra un càncer des de feia uns anys. El també activista cultural i amic de Ruscalleda des de fa més de 40 anys, Pep Fargas, l'ha definit així.
Doncs, era una persona, en Xavier, una persona multifacètica, molts de vosaltres el coneixeu per moltes de les seves activitats en el terreny cultural, però jo crec que tot això anava inspirat per una voluntat d'incidir en el seu entorn, no? Era una persona bàsicament compromesa amb el lloc on vivia.
Entre d'altres, va ser editor i director de la revista 440 metres sobre el nivell del mar, coneguda popularment com el 4040. Era una revista de tendència progressista, d'anàlisi i reflexió sobre l'actualitat d'Olot i comarca. També havia col·laborat com a articulista al Punt i havia participat a l'Olotí i al Gra de Fajol, entre d'altres. Ruscalleda destacava per ser un home molt reflexiu i crític amb la societat actual, portant aquesta faceta també al teatre, on ha estat el creador del Fòrum del Teatre i director de diverses companyies. També havia format part de diverses formacions musicals.
Sí, era una persona en la qual la polifacècia, no? La possibilitat de ser actiu en molts camps el definia amb ell mateix.
Olot Televisió va emetre recentment una entrevista amb ell al programa Parlem de tu, on va fer una petita reflexió de vida. L'entrevista la recuperarem el proper dimarts a les 11 de la nit.
Una mica la sensació, perquè estic malalt, que estic a final de trajecte, diguem-ne, no? I jo em portava 33 anys amb el meu pare, però el meu camí serà molt més curt. La vida té aquestes sorpreses, no? Vull dir, no tot es pot triar, no tot està sota control. Hi ha estirabots que venen quan venen i els has d'entomar com pots. No sé si jo m'hi he acomodat, m'hi he resignat, potser massa, però és així.
L'acte de comiat a Xavier Ruscalleda tindrà lloc aquest dissabte a Sant Martí de Capsec, a la Vall de Bianya, a les 11 del matí.
I qui també ha recordat la figura de Xavier Ruscalleda ha estat el regidor de Cultura d'Olot, Josep Quintana. Ha remarcat la seva important faceta per la cultura olotina i la seva gran implicació.
Una persona clau per la seva implicació i per la seva gran capacitat de fer activitats. A part de ser vessant com a professor, on la cultura sempre hi va tenir una gran petjada. Bueno, doncs ell va ser impulsor del Fòrum, el Fòrum de Teatre, del CançoCat, de la revista 440, era director de teatre, de dramaturg, i participava de moltes activitats culturals i sobretot tenia aquesta capacitat d'engrescar gent i de tenir iniciatives. And you could have it all. I will let you down. I will make you
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui en l'àmbit esportiu... Avui és notícia que l'hoquei Olot torna a la pista per tancar la permanència. Els olotins visiten la pista del Tordera aquest diumenge, on poden certificar la salvació de forma matemàtica. Després d'un mes d'aturada, els de Miqui Ràfols han continuat els entrenaments centrats en tancar el principal objectiu de la temporada. El tècnic olotí confirma que tota la plantilla, excepte David Carles per sanció, estarà disponible.
L'hoquei Olot tornarà a patinar un mes després de l'últim partit de l'hoquei Lliga Plata. Va ser el 9 de març i l'equip olotí va encaixar la segona derrota a casa de la temporada davant un ple absolut a la Josep Jou. Un 3-5 davant el Sant Cugat, que ara es vol transformar en una victòria aquest diumenge al migdia a Tordera. Els olotins no s'han aturat aquestes setmanes pel que fa entrenaments i han preparat la recta final de temporada, ja pensant també amb el curs vinent. Per abans, Ràfols ho té clar, l'objectiu és guanyar Tordera i tancar la permanència aquest mateix cap de setmana.
Venim de temps sense competir i aquesta setmana, per tema de disponibilitat també de pavelló, el dilluns era festiu, per tant hem perdut una sessió d'entrenament i ens anem a jugar a Tordera amb dos entrenaments i prou. Llavors, aquesta és la part que em preocupa una mica més.
El rival d'aquest diumenge de l'hoquei Olot arriba gairebé en la mateixa situació que els olotins, un club petit Tordera que compta, entre altres, amb un dels màxims golejadors de la competició, com és Pablo Torres. L'hoquei Olot no podrà comptar amb David Carles, sancionat per acumulació de 5 targetes blaves. Ràfol remarca que el que el preocupa més és com arriba el seu propi equip després de l'aturada.
De sumar els 3 punts Pràcticament vol dir oblidar-se de mirar la classificació, guanyar aquesta setmana, i aquest ha de ser un punt prou motivant i prou important com per sortir superconcentrats. Guanyant aquesta setmana a Tordera pràcticament ens en oblidem de la classificació i podem treballar ja de cares a l'any que ve amb els partits que ens venen.
El Club Petit Tordera Hoquei Olot, corresponent a la 18a jornada del grup nord de l'Hoquei Lliga Plata, es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia al pavelló parroquial de Tordera. El partit es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de 11:45 del migdia.
I encara en esports, el Club Tenis Taula Olot visita un Alacant en descens. Els olotins juguen la primera de les quatre finals aquest dissabte amb la tripleta de gala, conscients de la importància del maig. L'Olot ara mateix és setè, amb 15 punts, però només 2 punts del descens. Guillem Guardiola.
Tots els escenaris estan oberts. La línia entre Europa i el descens és molt fina. Després de guanyar l'Irun l'EKN a Basc fa 3 setmanes, el Club Tenis Taula Olot torna a la feina a la pista d'un Alacant que s'ho juga tot. Els valencians, amb 13 punts, són penúltims a la taula i marquen el descens. Els olotins són conscients del cost que podrien pagar si es relaxen a un punt d'Europa, però només 2 del descens. El vicepresident Xavier Selles admet la importància que tindria una victòria aquest dissabte.
Home, jo penso que és important, perquè si en el cas de guanyar-lo, doncs ja el deixes, no? ja hi poses 4 punts pel mig, falta de 6 per jugar, doncs bueno, començaria a ser per nosaltres un avantatge. Jo penso que del 5è classificat amb 16 punts Borges i Irun fins a l'Alacant, que està amb 12, són molts equips que estan allà apretats.
El Club Tenis Taula Olot sortirà amb la tripleta de gala: Esmudenco, Diego Piño i Arnau Pons. Amb 2 d'aquests 3 palistes renovats per l'any que ve, Selles reconeix que és una alineació que de mica en mica ha anat forjant una solidesa molt gran.
Nosaltres anem amb la tripleta que pensem que és la que majoritàriament ha estat jugant, que ens ha portat victòries, que poden aconseguir-la, però bé, vas a fora, tothom s'hi juga molt i serà difícil. Ells tenen algun jugador en molt bona forma, com el Diego Lillo. Veurem quina tripleta, perquè aquí ja s'especula molt abans d'anar als enfrontaments, però en realitat fins que estàs a la taula i veus els tres que estan allà.
El Club Tenis Taula Olot visita la sala de tenis taula José Jaime Murcia d'Alacant aquest dissabte en un partit que arrencarà a les 12 del migdia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la nostra contraportada, Festes d'Altura. I és que l'Ajuntament d'Olot engega un programa perquè els joves puguin tocar per Festes d'Altura. Es tracta d'un concurs per donar empenta als grups emergents de la comarca. Jo Toco inclou la possibilitat d'enregistrar i editar un videoclip, una dotació econòmica als guanyadors i un espai en el programa de les festes per aquest 2024.
L'Ajuntament d'Olot ha creat un nou concurs per als joves talents musicals de la comarca. El concurs Jo Toco vol ser una finestra per a les promeses del món de la música que busquen fer-se amb un lloc a l'escena cultural. Aquesta iniciativa permetrà que els guanyadors enregistrin i editin un videoclip. Se'ls atorgarà una dotació econòmica de 250 euros per a cada membre del grup i se'ls donarà un espai per actuar en les festes d'Altura d'aquest any. En parla la tècnica d'educació i joventut de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Teixidor.
És una de les coses que ens sembla que són potser molt més interessants, no? El fet que aquests grups de la ciutat emergents puguin participar també de la Festa Major. A més, amb una actuació doncs, que serà remunerada, és a dir, se'ls contractarà com a grups professionals, perquè creiem que això també és una manera de reconèixer la feina que fan els joves. i per tant el projecte té aquests objectius.
A més, el projecte inclou una fase prèvia de formació teòrica i pràctica al voltant de la producció musical i del muntatge de concerts.
Donar unes eines més enllà del simple concurs que puguem generar. Hem de dir també que en aquestes sessions doncs, se'ls proporcionaran als grups que participin una petita gravació perquè en algun moment, si ells es volen promocionar, doncs ho puguin fer. I després hi ha una última sessió, que és el dia 4 de maig, que en aquest cas es comença a les 8 del vespre i aquí seria pròpiament la fase de concurs en què es faran actuacions obertes al públic, per tant podran venir públic a veure'ls, i aquí és on el jurat delimitarà doncs, quins són els grups que passen i el grup que acaba guanyant i podent actuar en un dels espais de les festes d'altura.
El projecte Jo Toco està pensat per a grups de joves d'entre 16 i 29 anys i forma part dels projectes que s'impulsen des de l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot.
I això és tot de l'informatiu d'avui dijous, 4 d'abril del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook, i també als nostres butlletins horaris i més informació que ampliarem en l'informatiu del vespre. Gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.